havia sigut un país dominat per homes. Només ells prenien les decisions, només ells controlaven els diners, només ells dictaminaven lleis i només ells podien tenir feines remunerades. Mentre elles s'havien de conformar en servir-los a les cases que ells havien triat i a criar la descendència imposada. Però un dia les dones es conjuraren per reclamar allò que se'ls negava i una nit els homes moriren tots enverinats. Només uns pocs van sobreviure i se'ls obligà a servir les cases que elles havien triat i a inseminar aquelles que ho desitgessin.
Quimèric, amb Karen Madrid.
Benvinguts al Quimèric. Hi ha autors que agafen idees ja conegudes, potser fins i tot gastades, i li donen el seu aire. Un aire que sona a nou i que agrada molt. Aquest podria ser ben bé el cas de l'escriptor anglès Joe Abercrombie, segons ha apuntat ell mateix en la presentació del seu últim llibre, Un poco de odio, a la llibreria Gigamesh de Barcelona. El primer títol de la seva nova trilogia agafa el món de l'anterior, la primera llei, anant 30 anys endavant en el temps. Avui us farem crònica de tot el que va dir Abercrombie i el podreu escoltar gràcies a la traducció facilitada per Gigamesh. Encara en literatura parlarem del món distòpic de Futur imperfecte de Manel Aljama amb Carme Ferrer i Sarai Carrasco a la secció del Fantàstic pels joves. A més enllà del paper parlarem d'un producte transmèdia amb Carlos Climent, Dead Space, i acabarem parlant d'una de les sèries del Fantàstic que està tenint més ressò en les últimes setmanes, Dràcula. En Sergi Castanyer ens l'analitzarà i ens en donarà la seva opinió. Això és el que donarà de si el 26è Quimèric d'aquesta quarta temporada que fem possible amb el Roger Benet a les vies de so i l'Iker Mons i l'Alfons Mallol a la producció.
Notícies del Fantàstic.
Avui comencem el programa parlant de literatura, de novetats literàries, del Fantàstic i concretament de l'escriptor anglès Joe Abercrombie, que acaba de publicar Un poco de odio, el primer llibre de la seva nova trilogia, La era de la locura. En la seva gira per presentar aquesta novel·la ha passat per Gigamesh, aquesta llibreria de Barcelona, que és el punt de trobada de tots els friquis, com no podia ser d'una altra manera.
Efectivament.
Perquè clar, si no passa per Gigamesh vol dir que no passa per Catalunya o no passa per Espanya directament, vull dir, això ja ho sabem segur. I avui, gràcies precisament a que la llibreria va fer traducció d'aquesta presentació, podrem escoltar Abercrombie i tot el que va explicar sobre la seva nova proposta. Ens ha servit molt per orientar-nos, per saber de què va aquest nou llibre, de què va aquesta proposta i també de les seves preferències com a escriptor a l'hora de plasmar un món, personatges. Ja veuràs, Iker, que va donar bastant de sí, la cosa.
Que bé, que bé. Que interessant. Sí. Jo, de moment, tinc una pregunta inicial. Per què aquest títol? Per què una mica d'odi i no molt?
Doncs mira, precisament aquesta qüestió la va abordar al principi de tot de la presentació, perquè el periodista que li estava fent també tenia aquesta inquietud. Podem escoltar-lo.
Well, I like things that are a little bit of a contrast.
Me gustan los títulos, me gustan mucho los oxímorons, y en ese sentido Un poco de odio contiene una contradicción que me parece muy interesante, muy bonita, que puede hacer que plantear inmediatamente una pregunta que pique la curiosidad del lector, que enseguida quiere averiguar, bueno, ¿pero por qué está hablando de un poco de odio? Y luego abre el libro y descubre que, como dices tú, hay mucho odio en este libro.
Doncs té sentit.
Sí, sí, té sentit perquè, bé, anem a trobar molt d'odi, no? Podríem dir que era una mica d'ironia, no? El títol, sí, un poquito de odio.
Un poquito, però, clar, crida l'atenció.
Dius, a veure, odi cap aquí, odi cap a on?
Ai,
No sé si has llegit alguna cosa de l'Abercrombie.
No.
Jo tampoc, no tinc aquest plaer, però sí que tinc aquest llibre ja, ens l'han fet arribar des de l'editorial i tinc moltes ganes de llegir-lo. I aquesta presentació ens ha servit una mica per posar-nos en context. Sembla ser que aquesta nova saga, aquesta La era de la locura, no és completament nova.
Ah.
Com dèiem a l'inici, agafa el que és el món de la saga anterior, que és la primera llei, ho va explicar així.
These books take place maybe 30 years after the first law, so a generation later. And in a way the approach is the same as with the standalones, you know,
Bueno, han pasado en esta nueva saga 30 años desde la anterior, por lo tanto podemos hablar de un salto generacional, estamos hablando de los hijos de esos personajes y la lógica que he seguido ha sido un poco como la de las novelas independientes, en las que el reparto central, el elenco central de personajes es totalmente nuevo, pero entre los personajes secundarios veremos muchas caras conocidas. En la primera ley había lo que podemos llamar vejestorios, que en cierto modo se dedicaban a pues dar trabajo o a martirizar a los personajes centrales. Y aquí lo que nos encontramos es esta idea, como la novela está ambientada en, tanto en la Unión como en el norte, que es territorio conocido, es probable que encontremos muchas caras familiares. Also partly in the north, kind of familiar ground from the first law. So the setting's similar, and that means a lot of the characters are familiar. In the first law, there was, I suppose, a generation of old shits who were rivals of and employers of the central cast.
Doncs ja sabem una cosa d'aquest Poco de Odio, d'aquestes nissagues, 30 anys després de l'altra trilogia anterior. I anem a saber més pistes. Per exemple, podem saber que va de lluites de poder.
Oh?
Sí, és com l'eix principal dels llibres que vindran.
Ma, crec que és inevitable. Amb una mica d'odi, doncs sí, hi ha conflicte.
És com, podríem dir, com un Juego de Tronos, però amb un to més cyberpunk, o sigui, amb més tecnologia i bé, ara ja entrarem.
Però amb decapitacions igual.
Exacte, ara entrarem en la qüestió. Ens mostra una societat on hi ha dues faccions polítiques disposades a canviar les coses. Els quemadores... Oh. Ho dic en castellà perquè de moment el llibre només s'ha traduït en castellà, eh? Volen destruir-ho tot de dalt a baix, eh? Vindria a ser com una mica d'anarquista, no? I llavors hi ha els rompedores, que volen reorganitzar l'ordre establert. Suposo que els que estan a baix ara estiguin a dalt i a la inversa. I tot passa en un context de canvi social, no? Estan passant moltes coses i per això volem canviar la societat que tenim. Precisament l'escriptor explicava això, que a ell li encanta poder basar les seves novel·les en mons que estan canviant. Like a world
that's changing. Sí, a mí me gustan los mundos en evolución, los mundos cambiantes que parecen bullir con una especie de energía irrefrenable, igual que nuestro propio mundo, y en los que el conflicto viene de decisiones y de sucesos concretos políticos y económicos, y no de una lucha abstracta entre el bien y el mal. Abstract good
against evil. Mons, en canvi, sempre et donen doncs, peu a moltes històries paral·leles, no? També perquè sí. Quan arriba un canvi gran en una societat, doncs no tothom el veu de la mateixa manera i no tothom el beneficia per igual. La gent que dirà, jo no vull que canvi res perquè estic molt bé així com estem, no? Mm. És interessant. Com et deia abans, en aquest context de canvi hi ha la revolució industrial pel mig. O sigui, hi ha uns canvis tecnològics, industrials, que estan fent canviar la societat.
Val, és com una espècie d'era moderna, steampunk.
Això és el que ell diu.
Val,
Jo, clar, encara no he llegit el llibre, per tant m'he de refiar del que diu l'autor. No sé. Vull pensar que no m'està enganyant.
Claro, crec que
a veure si
agafo enganyant.
El llibre i dic, ¿esto qué es? No? El que ell va cridar l'atenció, no, d'aquesta presentació és la com parlava de la revolució industrial, que potser nosaltres, o molts de nosaltres, ens sona algo com antic i algo que potser sí. Fins i tot ens fa mandra, i ell diu que li motiva especialment. And I think the industrial revolution is just a
fascinating period where there's... La revolución industrial me parece un terreno muy fértil para crear conflicto y para crear drama, porque conlleva todo tipo de enfrentamientos entre pues ricos y pobres, privilegiados y no privilegiados, entre una aristocracia terrateniente tradicional y una nueva clase de emprendedores y nuevos ricos.
Tu què et recorda quan diu això?
Oliver Twist.
Oliver Twist, eh?
Sí.
Obres de Charles Dickens, no? En general,
sí, clar,
també, no?
Perquè es basava en aquella època, en les desgràcies que es vivien en aquella època.
I tot al voltant de les fàbriques, no? La vida miserable... Doncs, curiosament, es veu que no és el primer cop que algú li parla de referents d'aquest tipus a Abercrombie. I hi ha qui compara aquest llibre, atenció, amb Los Miserables.
Oh!
Què et sembla?
Bueno...
No sé, perquè, clar, com que no l'hem llegit, no? Però és curiós, no? Perquè dius Los Miserables, ostres, un dramón, musical, no?
Sí, sí, sí.
Doncs mira, sembla que ell està d'acord amb aquesta comparació. Atenció amb el que escoltaràs ara mateix.
Sí, tienes razón. A mí me gusta describir estos libros como Los Miserables con menos canciones y más ahorcamientos. Do you hear the people sing?
Singing a song of angry men. Que boníssim, eh?
I a sobre es posa a cantar, m'encanta.
Sí. Jo és que quan vaig sentir això vaig dir això de sortir perquè...
Menys cançons i més abrocaments.
I ara he tret de l'arxiu sonor els aplaudiments, però vull dir que la gent sevi no arriba, quan es va posar a cantar.
Oh, que guai!
Sí, és curiós perquè, home, que et comparin amb Els Miserables i que és una obra canònica i tu diguis, sí, Miserables, però com més ahorcamientos que tu deies abans, no? Juego de Tronos manté els ahorcamientos, no? També és molt curiós perquè va fer servir alguna frase estil... La traductora ho va traduir com... Mucho macho macheando, saps? En plan, aquí tot molta virilitat, molta violència, no? Sembla que això està aquí sobre la taula i és un tret distintiu del llibre.
Ai, que bueno.
Precisament a la ronda de preguntes és on hi ha la xitxa. Vull dir, sí que hi ha la presentació, clar, la part més institucional, les preguntes del periodista, però a mi personalment m'encanta la ronda de preguntes perquè és quan la gent pregunta coses que potser no t'esperes, no? Li van preguntar... Aquesta sí que te l'esperes. Vull dir, és estrany que no li preguntis al periodista. Per les seves influències.
Ah, clar.
Sembla que li va costar de respondre. O sigui, no va voler dir ni noms, ni gèneres, ni res. Però ell sí que té clara una cosa, que és que sempre ha optat pel fantàstic i que sempre apostarà pel fantàstic.
It's a good question. I mean, how do you separate out that kind of massive influences and...
Pues es una pregunta difícil porque ¿cómo empiezo a desentrañar la maraña de las influencias tan tremendas que me han llevado a escribir lo que escribo? Al final, para mí, la fantasía es el género con el que más he conectado, ¿no? Desde, pues, El Señor de los Anillos, las novelas de Dragonlance. Y sí que es verdad que también me gusta leer ciencia ficción, me gusta leer thrillers, pero no concibo escribir otra cosa que no sea este género.
So it's hard to imagine having that same feeling about another genre.
I també se li va preguntar com és que ha anat incorporant progressivament dones a la seva novel·la. O com és, vull dir, per què abans no hi havia tantes dones, no hi havia dones a la seva novel·la i ara sí. Sembla que el mateix Abercrombie s'ha adonat que a la primera llei, aquesta trilogia anterior, hi havia poques dones. Vull dir, diu que no s'havia plantejat ni tan sols incloure personatges femenins.
I ara ha dit, doncs
perquè
anem a reivindicar.
Perquè el seu punt de vista, jo soc un home i per mi és molt fàcil per fer la psicologia d'home.
Clar.
Però després va fer una reflexió i va dir no, aquí hi ha d'haver dones també.
La primera ley, los personajes masculinos son mucho más prevalentes y por más que yo me sentía orgulloso de esos libros y también de los personajes femeninos que aparecen en ellos, empecé a darme cuenta de que probablemente habrían sido unos libros mejores, más interesantes, más verosímiles si hubiera incorporado más personajes femeninos, porque eso también habría abierto el abanico de no solo de personajes, sino de relaciones entre los personajes. Y fue algo en lo que empecé a pensar cuando estaba escribiendo el tercer libro de la trilogía.
De fet, sembla que a Un poco de odio hi trobarem personatges femenins molt diferents als que hem vist en els llibres anteriors d'Abercrombie.
Empecé de una forma que puede ser más o menos buena, que es el de coger personajes femeninos e insertarlos en roles masculinos, pues de guerreras, luchadores. Pero en estos nuevos libros lo que he hecho, que quizás ha sido algo bastante novedoso para mí, ha sido escribir un abanico de personajes femeninos mucho más amplio y con esto he escrito personajes totalmente nuevos para mí. Yo nunca había escrito sobre un miembro de la alta sociedad que además es inversora o sobre una chica que tiene ataques espasmódicos y que puede que vea el futuro o sobre una mujer que ha pasado por un campo de prisioneros y son buenos personajes.
Diu que són bons personatges, Vull dir que ell està content dels personatges que ha escrit. No sabem si després
home,
també...
és l'escriptor.
Clar, però em refereixo que ja ha vist una evolució des dels seus llibres anteriors. No sé si els següents també veurem una evolució en aquest sentit.
Confiem que sí.
Abans, fora de micro, per l'audiència, dèiem que és bastant curiós que l'altre cop que vam parlar de traduccions, no?
Sí.
Teníem la Cassandra Cou, que és una dona, amb un traductor home... I aquest cop tenim el Joe Abercrombie, home, amb una traductora dona.
Bé. Que s'intercanviïn.
Sí, mira, va com va, però tot i això hem d'agrair, ho torno a dir, a Gigamesh que ens hagi facilitat aquesta traducció perquè així és molt més fàcil.
I
així ens hem pogut acostar aquesta crònica, aquesta presentació que es va fer a la llibreria Gigamesh d'Un poco de odio.
L'home del sac fa festa per escoltar Quimèric.
El fantàstic pels joves.
Moment per parlar de literatura juvenil, de gènere, amb la Carme Ferrer i la Sarai Carrasco. Benvingudes a totes dues al Quimèric.
Molt bona nit.
Hola, bona nit.
Avui porteu un llibre d'un conegut de Sabadell, del Manel Aljama, El futur imperfecte, un llibre que va guanyar un premi el 2015, el Premi Ciutat de Badalona, i que l'Alfons i jo vam tenir el plaer de presentar a la Llibreria de la Plata en el seu dia.
Quines èpoques aquelles.
Ja fa temps, ha plogut des de llavors.
Sí.
Nosaltres també el vam presentar a Barberà, a la biblioteca, va venir per una activitat amb joves, per un especial a començament de l'any 2016, i bueno, van venir molts joves, però és que a més és un llibre que continuem treballant amb adolescents perquè el donen a l'institut.
Ah, sí?
Sí.
Mira, aquesta dada no la sabia.
Sí.
A mi mai me l'han donat.
No, a tu no.
Jo tampoc n'he donat mai cap.
Nosaltres no fa gaire, fa uns poquets dies, un parell de setmanes.
Principis de febrer, cosa així, va ser que
el
vam tornar a treballar.
Sí, amb uns nois de segon ESO, no? Això vol dir 13-14. Sí.
Home, és una bona introducció al gènere, això sí.
Això us anàvem a dir. Avui venim amb trampa.
Venim amb trampa?
Sí.
A veure.
Perquè, clar, nosaltres venim i portem unes lectures pels joves que, bueno, que són de ciència-ficció, no? O fantàstic. I, clar, quan treballem el futur imperfecte ara amb els nois i noies de segon d'ESO, ens trobem que, si no estan iniciats ja a la ciència-ficció, és un tema que els fa com molta mandra, tanta numeració, tanta dada...
Llegeixes, no sé, per exemple, el primer llibre de ciència-ficció sí que recordo és I un dia serà demà, que no em facis dir l'autora, però era catalana. Clar, tu llegeixes allò, és una història que et captiva sense pensar que allò és ciència-ficció. Després segueixes llegint, no?, i llegeixes, no sé, 1984, quan ja ets adolescent, no?, potser, Un mundo feliz, no?, i vas llegint aquest tipus de llibres sense pensar en una etiqueta. Mm. Llavors, quan ja has llegit 100 llibres d'aquesta etiqueta, dius, ah, doncs potser m'agrada la ciència-ficció, no? Però no ho penses mentre estàs llegint.
Però això passa, jo crec que passa en tots els gèneres, no?
A mi, al revés, jo sabia que llegia ciència-ficció. Me'n recordo un dels primers llibres...
L'anaves buscant.
Sí, que era un dels primers llibres que vaig llegir va ser Els colors de l'espai, no sé si ho heu sentit a parlar.
No.
Bueno, és una...
Bueno, clar, tu, batalles galàctiques, totes aquestes coses, no?
Sí, clar, ja anava directe a això, però... Hi ha diferents tipus de ciència-ficció, com sempre
clar,
hem parlat.
Clar, jo sempre he llegit distopies, que és la diferència, potser, no?
Sí, clar, perquè després venen a ciència-ficció nous especials, però jo sempre he anat cap al gènere fantàstic, la fantasia, ja fos El senyor dels anells, per exemple, o la ciència-ficció, que per Els colors de l'espai, però altres llibres. Clar, jo ho buscava, jo sabia el que anava. Petit, que sempre m'ha agradat aquest gènere. Ja, o sigui, jugar al HeroQuest quan encara tenies un dígit a l'edat. Coses d'aquest tipus.
Ah, jo no ho sabia, però tot i això he anat repetint patrons. Per exemple, L'esquelet de la balena o La fàbrica de mentides de David Cirici els tinc en el meu pedestal perquè els vaig llegir, no sé, amb 10 o 11 anys, igual que el mecanoscrit del segon origen. No penses en una etiqueta, penses en el que t'estan explicant. I si t'agrada el que t'estan explicant, doncs és igual.
Sí, també és la forma d'explicar-ho. És una de les característiques de cada gènere. En aquest cas, la ciència-ficció, doncs, té una forma de fer-ho, que ens agrada als aquí presents.
Clar, jo crec que El futur imperfecte té en comú amb aquests llibres que t'he dit és un llibre primet, no?, amb una portada atractiva. Dius, va, mira, l'agafo, si no m'agrada doncs tampoc no perdré molt de temps perquè és curt. I té, doncs és molt dinàmic, no redunda molt en el món que està presentant, sinó que t'ho presenta d'una manera que és lleugera, que és fàcil d'entrar.
Sí.
I llavors pot ser un bon amb perquè algú llegeixi gènere, no?
Jo crec que sí, perquè són molt poquetes pàgines, dèiem 119, em sembla, perquè a més el Manel jugava molt amb les xifres, li agradava molt aquest joc entre 9 i 2... No? Són 19 capítols, també, em sembla, o 29. Perdona, i tots són molt curtets, són entre 3 i 5 pàgines cada un. Els personatges te'ls presenta d'una forma molt, com dius tu, molt fàcil, perquè de seguida els... I et dona la sensació que ja hi havia vida abans i després. Jo me'n recordo de la presentació a Barberà que l'Alfons li deia, és que tu no justifiques res del que expliques.
És que no s'ha de justificar.
Clar. Aquest és un... Penso que també és una mica el kit, no? A l'hora d'escriure i enganxar, no et vagis cap enrere explicant tota una història i expliquis que això va passar perquè no sé què i això ha de passar perquè... No, el Manel ens presentava uns personatges que ja havien tingut un recorregut, que es trobaven en un moment d'inflexió perquè havien d'escollir entre fugir o no, perquè igualment no tenien gaire oportunitat de si no ho feien, i van escollir fugir. I en principi fora no hi havia res. I en aquesta aventura de fugir ens trobem els personatges, ja amb una decisió presa i amb la iniciativa, cadascú per la seva banda, doncs sortint de la ciutat a veure què es trobaven. No? A una li va sortir d'una forma perquè ho va fer sola i comptant amb els seus recursos, i l'altra com es va agrupar amb altres persones que volien marxar també, doncs la cosa va ser més dramàtica, no? Però bueno, l'aventura està servida i jo crec que va funcionar bastant bé com a lectura. Però torno a dir que la distopia és difícil de vendre. Ah, potser això, no hem de posar les etiquetes.
Clar, jo no sé. A mi sempre m'ha agradat la distopia sense saber quin gènere era. Era igual. No, que em venguessin una cosa que fos fresca, que fos diferent, que fos divertida, que em fes pensar, no? Que em fes reflexionar. Jo és el que buscava, això. I segueixo buscant-ho, eh? No dic que no, però de fet l'Alfons sap que és el meu subgènere preferit, sí, amb diferència.
Jo buscava més viure una aventura. I continuo imaginant-me aquest tipus. Que també està bé reflexionar de tant en tant.
No, reflexionar sempre.
La no meva sé, primera creus? Distopia va ser la de Bradbury. I la vaig agafar en primer de batxillerat. Així que...
Fahrenheit.
Mm-hmm. Sí, Fahrenheit. Així que no fa tant.
Celsius 212 és? No, Fahrenheit.
Fahrenheit. La xifra mai no me la sé.
Fahrenheit algo.
451?
Quasi.
Sí, 451.
La xifra que ningú s'aprèn mai.
Efectivament.
I això de les etiquetes que deies tu abans, avui hem fet una novel·la que no és a priori ciència-ficció, en un altre club de lectura.
Bueno!
Vale? I una de les persones que estava a la trobada ha dit però això és ciència-ficció. Vull dir que avui en dia les etiquetes van que vuelan, eh? En funció del lector.
Doncs sí.
Bueno, sempre tindrem el famós cas de la pell freda, que és ciència-ficció, i dius, ah, sí?
Ah, sí?
Clar, és una cosa com del fantàstic o del terror,
és
no?
Terror. És terror. És profundo.
És terror i lleviscós.
Sí, és que...
Una mica Lovecraft, no?
Sí, és molt Lovecraftià.
Sí.
Les etiquetes... No sé, ara que dius que heu tractat perquè l'estan llegint com a lectura obligatòria, quin és el feedback que us trobeu? Un cop ja l'han llegit, eh? Abans deies que costa de vendre, però un cop ja s'han posat a llegir.
D'una banda és fàcil de llegir, d'una banda t'expliquen que s'han avorrit amb les xifres de, que són negatives, amb les guerres, amb tot el tema del menjar, de com es fa, que ells també són un producte de laboratori, perquè el concepte, la família en si està totalment eliminada del sistema. I tota la part emocional també està erradicada, està fora, fins i tot les paraules s'han eliminat del llenguatge, no? I llavors, clar, tot això, amb 13 anys, els hi costa una mica. No hi ha pare, no hi ha mare, no hi ha germans, no hi ha amics, no hi ha forma de tocar-te, de dir-te, de mirar-te sense que siguis sospitós i et facin fora, i fora està la mort, no? Bueno, és dura, la història és dura, passa que té un format, doncs fàcil. I després això, quan se l'acaben, diu, bueno, és que és fàcil de llegir, els personatges estan bé i podríem continuar en el moment que ho deixa, perquè és això, és com si una càmera s'apropés, veiés un moment de la vida d'aquests personatges
i marxés. Una càmera com aquests drons que exposa, que de fet els drons crec que és un dels primers llibres on sortien drons.
Sí.
Ara els tenim molt normalitzats, sí. I donen problemes als aeroports, sí. I els veiem pels carrers, però en aquell moment fa pràcticament 5 anys.
Els drons són els que causen la desgràcia en el grup que marxa al lac, que és aquí on hi ha el drama, no?
I si no recordo malament, és aquí amb el tema del dron, que el Manel va tenir també uns petits conflictes amb el corrector, perquè, clar, com deies abans, el 2016 el tema del dron no estava gaire estès i llavors no sabíem ben bé com l'havien d'anomenar.
No, jo de fet quan vaig veure la paraula dron escrita vaig haver-ho de buscar perquè no sabia què era. I després quan vaig buscar dic, ah, val, és això, però no...
Sí, en aquella època era un concepte bastant tècnic. Encara.
Sí, sí, encara no en vèiem, no estava comercialitzat així per la gente de a pie, perquè ens entenguem, no?
Doncs el Manel i el corrector van estar una estoneta asseguts a veure com ho feien.
I van deixar la paraula dron.
Sí, van deixar.
Aquí es van anticipar,
Marco precedente.
Sí, sí, sí. Sí.
que jo crec que el 2062, que és quan està la trama de la novel·la, ja està...
92.
92, perdó.
2092.
Està obsolet ja el dron.
S'ha anat molt lluny, massa lluny.
Però bueno, només unes dades. En el llibre ens parla que el 2007 hi ha una gran crisi econòmica.
Eso me suena.
Que el 17 comencen unes guerres mundials que duren 10 anys. que el, bueno, que el 39 tornen les guerres.
A nivell bacteriològic?
Sí, el 39 tornen unes guerres, però aquesta vegada bacteriològiques i genètiques contra els orientals.
Tornem a parlar del coronavirus?
Sí.
Que són exterminats la majoria dels animals, que el 2046 s'acaba la guerra i la societat s'ha reduït molt. Això és una mica com ens posa en situació al començament de la novel·la. I dir que a partir del 2062, per qui m'he confós jo abans, hi ha el nou ordre màquina mundial, que és com es diu la forma de govern que tenen a les megalòpolis.
Un govern màquina.
Yes.
Un govern màquina, que és el català.
Home, més eficient que Rajoy, Sánchez,
sí, no, allò és que jo
Iglesias,
crec que...
jo crec que sí. Hem
d'anar cap aquí, que les màquines ens manin. Tots serem un puntet infeliços, perquè ningú podrà manar del tot, però bueno, les màquines no s'equivoquen mai.
Doncs ja tenim.
D'aquí 20 anys et t'ho recordem, val?
Jo espero haver sigut d'aquí 20 anys qui ho hagi provocat. Jo soc proactiu de Skynet.
Ostres. És una mica distòpic, eh?
Bueno, sí, perquè no m'ho deixen fer de veritat.
Ja passa, això.
Sí,
no sé, ja sé per on vas, ja.
Destrucció d'humanitat, llançaflames...
Exacte. Per cert, Manel Aljama, per qui no l'hagi seguit, ara està amb Novel·la Negra.
Sí,
i de fet, fa
La
poca...
Soledat del Llebrer.
Exacte, que també sí. Ha estat premiat i sí. Acaba de sortir a la venda fa relativament poc.
Sí, perquè a més no arribaven, els exemples no arribaven.
Sí, s'ha fet esperar.
Sí, sí.
Ja l'heu llegit, per cert?
Jo sí.
I què?
Doncs molt diferent.
Molt diferent, no? Home, va d'època franquista i tal, vull dir que
tenim
ha de ser bastant diferent.
La novel·la franquista d'Aljama.
Sí, tenim, Aljama, tenim un inspector de policia arribat a Barcelona des de Conca, que el pobre es troba bueno, una situació aquí una mica heavy, que el seu poble, pues, o la seva ciutat, no, que era molt més tranquil·la.
Clar, vivia a Cuenca, tio.
Tu diràs.
I després, al final de la novel·la, estem al 2015. Fa tot un recorregut d'una història.
Sí, més o menys.
Pràcticament tota la trama està al 75, o sigui, 1975, el dictador s'està morint, bueno, tota aquella és quan arriba l'inspector a Barcelona. I després, al final, hi ha com una mena de... et situa en alguna petita pinzellada de què ha passat amb alguns dels personatges del 2015.
Mm-hmm. Doncs prenem nota i a veure si podem llegir aquesta Soledat del Llebrer, que, home, intriga ja ens n'ha generat des que va guanyar el premi, o sigui que...
Sí, canòdroms, Barcelona Negra, pallisses, subversius, coses.
Coses!
Sí, avui en dia no hi ha canòdroms, em sembla.
Doncs llavors hi havia llebrers. Aquí està la cosa.
El Joventí de Santa Claus.
Doncs moltes gràcies, Carme Ferrer, Sarai Carrasco, per passar un dia més pel Quimèric.
Un vosaltres.
A les profunditats del món quimèric es forjà un programa de ràdio per tenir-vos tots lligats a la foscor.
Més enllà del paper.
Avui, a més enllà del paper, arriba un moment que porto més d'un any esperant, que és tornar a parlar de productes transmèdia. Segur que, no sé si els oients habituals del Quimèric deveu recordar aquell moment en què el Carlos Climent, hola Carlos, què tal? Ens va intentar parlar de productes transmèdia i
vam morir en intent.
Ni amb un gràfic no ho vam entendre. O sigui...
Tranquilo. Que aunque sea de terror, el juego es mucho más fácil.
¿Sí? A ver, sí, va, sí. Anem a parlar-ne,
primero,
perquè...
¿Qué es un producto transmedia? Un producto transmedia es un tipo de relato que se explica o se desarrolla en varios productos multimedia. Por ejemplo, empieza con una película, la historia sigue con un videojuego, con un cómic, con una novela y bla, bla, bla. Por ejemplo, no es una cosa que digas, son todos videojuegos, son todas películas, no, se van haciendo...
I no són seqüeles, sinó que la trama ja està pensada per fer-ho amb diferents productes, no?
Sí, digamos que una trama se hace en varios productos. Y Dead Space es un ejemplo de esto. A ver, primero salió el primer videojuego, sí que es cierto, pero después poco a poco se ha ido profundizando en películas, en cómics y en novelas.
En series. Serie también.
Com la Guerra de las Galaxias, que ya vivían películas y
vivían
libros.
Sí, también sería una transmedia también. Mm-hmm. Y a ver, antes que nada, quiero decir que habrá un poco de spoiler. que quiere jugar a Dead Space, virgen, que no escucha la sección.
A ver, spoiler, tampoco puedes hacer mucho.
Te he vetado los mínimos, pero vale. Bueno. Y el segundo es que vamos a ir en orden cronológico, o sea, conforme a la historia, porque, como digo, primero es el videojuego, puedes pasar un libro con la precuela. Aquí vamos a pasar más sencillo, todo en orden cronológico. Pues todo empieza en el siglo XXIII, la Tierra ha agotado todos sus recursos, qué original.
No pasa más eso.
Y bueno, ¿qué dice, como siempre, qué dice la humanidad? Hemos dominado el viaje interespecial, pues hacemos naves.
Sort que ho dominem abans que has esgotat els recursos, perquè sí. Si és al revés, malament.
I sí. Hacemos la minería intergaláctica. A ver, se ha de decir que Dead Space está muy basado en Alien, como veremos. Uh-huh. Es, realmente se dijo que era el mejor videojuego de Alien hasta la fecha, sin ser Alien.
Nos bueno, unido, ¿no?
Aquí sí. Ya viene la parte más chula de la historia, ¿no? Justamente es en esta época cuando el arqueólogo Michael Altman descubre en la Tierra, en México, una efigie.
Sí.
Ese terrestre.
Està bé perquè hem esgotat tots els recursos, però no tots els jaciments arqueològics.
Claro. La humanidad, el gobierno de la humanidad, que es un gobierno mundial, dice, no, esto no se puede decir a la humanidad porque esto sería un caos, sería tal. Y claro, Altman dice, no, oiga, esto tiene que saberlo la gente, tiene que saberlo la humanidad, más ahora que vamos al espacio, porque nos hemos encontrado cualquier cosa. Dice, claro, si existen extraterrestres, hay pruebas que existen. Alguien puso esto aquí en la Tierra, no son surhumanos, que es un material que no existe en la Tierra, está claramente, ¿no? Bueno, también, ¿qué pasa? Que él ha decir todo esto a la humanidad, la gente se vuelve, como digo, se vuelve loca, digamos, y crea una iglesia que se llama la Iglesia de la Unología. Pues ellos consideran que este monolito unirá a la humanidad en una conciencia colectiva.
Cuánta fe, ¿no?
Yo me imagino que juegan al uno, pero bueno.
Es mi yo y todo, ¿eh?
A ver, todo esto se explica en la novela Dead Space Martyr de Brian Emerson, y todo esto también se explica en el videojuego. Realmente esto es 200 años antes que el videojuego. O sea, y todo esto es para entrar en el trasfondo. Si queremos saber más sobre Altman, sobre la iglesia de la tecnología, cómo se crea, que tendrá un papel muy importante en los videojuegos, como veremos, hay que leer esta novela.
Si et vols fer de la secta, has de llegir la novela, ¿no?
Sí. El siguiente paso sería Dead Space Catalyst, otra novela, escrita también por Brian Emerson. Esta no aporta demasiado a la trama, han pasado 80 años de la novela anterior, y simplemente se explica cómo la iglesia de la tecnología ha crecido en poder, cae en principio es una pequeña secta y poco a poco va creciendo. Y el gobierno empieza a hacer experimentos con la efigie. Aparte de esto, no aporta casi nada de argumento. Pero bueno, son dos hermanos, que bueno, realmente es de trasfondo de la novela lo más interesante. Esta no la podemos saltar, si queréis, la de Catalyst. La historia continúa 200 años en el futuro. La iglesia de la tecnología se ha convertido en la religión predominante. Ya es toda la Tierra, digamos, es el 90% de la Tierra es de la uniología. Es el año 2508 y en el planeta Aegis 7 se descubre una efigie exactamente igual que la Tierra, pero de color rojo.
Chan, 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 chan. ¿Ah? ¿Ah? Digo, no, eso tiene una vinculación con la Tierra, seguro, ¿eh?
Sí, pocos días después de descubrir la efigie, los mineros empiezan a tener comportamientos extraños. Algunos se quejan de insomnio, otros empiezan a escuchar un zumbido conforme se acercan a la efigie, y otros incluso ven espíritus, ven gente que había muerto, familiares muertos, y ven alucinaciones. Finalmente estalla violencia y se empiezan a matar entre ellos.
Licker ya está a punto de comprar la historia ya, ¿eh?
No, ya el ting.
Y aparecen, atención, los villanos de la película, de la historia, que son los necromorfos. Una forma de vida extraterrestre que infecta cadáveres humanos transformándolos en mutantes.
Necromorfos, ¿eh?
Se llaman necromorfos. Se va a ver como el xenomorfos y alien.
No, nada, nada. ¿No? Van por túneles y estas cosas, pero nada, sí. Nada, aparte de eso.
Res, y només els pots matar amb una pistola de que dispara y talla. Sí. És molt xula. I desmembrant, sí.
Claro, pues están muertos.
O sea, cames...
Un cadáver humano y salen garras, salen cosas... Según el tipo de... Bueno, es un videojuego, claro, tienes que sacar el tipo de monstruos.
O sí, ¿no? Que va en serio, Iker, que tens el videojuego.
Sí, ¿me puedo explicar una anécdota del videojuego?
Sí.
Vale.
Sí.
Me'l vaig instal·lar, vaig començar a jugar-lo. Crec que va ser al minut 20 quan vaig dir: hay un monstruo ahí. No, tengo l'arma. Igualmente, no.
I ja no vaig jugar més.
No vaig jugar més.
Que covard, tio.
Gallina.
Bueno.
Sisplau, pareu.
Volviendo a la historia, hay que decir que estos necromorfos parecen tener una relación con la efigie. Parece que están relacionados, no sabe cómo de momento. Los hechos transcurridos en Aegis 7 se narran en el cómic Dead Space de Anthony Johnston y Ben Templeton. Y en el videojuego Dead Space Extraction, que son paralelos. Digamos que el cómic y el videojuego pasan a la vez.
Sí, ya tenemos cómic, videojuego y novela, ¿eh? Ya.
Sí. Quiere decir que este videojuego salió después que primero, Destruction. Y Destruction también se hizo un cómic. O sea, tenemos dos cómics que transcurren de manera paralela. O un cómic y una peli. Perdón, un cómic y un videojuego. Que nos explica lo que pasa en la colonia. Mientras la locura se desata en la colonia, la Iglesia de Onología envía al carguero espacial Ishimura para llevarse la efigie roja. Al llegar a la colonia, los tripulantes, que desconocen lo que ha pasado, porque ahorita, ¿qué pasa? Mientras se están viajando,
claro,
lo que ha pasado en la G7, se encuentran que nadie responde. Llegan allí, oiga, somos la Ishimura, ostras, nadie responde a la colonia, qué raro, ¿no? Los necromorfos invaden la nave. Esto se explica en la película de animación Dead Space Dawnfall.
Ah, sí.
Y al recibir ninguna respuesta a Ishimura, se envía un equipo de rescate a investigar lo que ha pasado. En este equipo se encuentra el ingeniero de sistemas Isaac Clarke, nombre que viene de a juntar Isaac Asimov y Arthur C. Clarke.
Claro, dos cracks.
El cual se sirve de esta franquicia. Al llegar allí, se descubre que Ishimura está abandonada. Lo que no saben es que los necromorfos, como dice aquí el amigo Iker, están esperando.
Chan, 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 chan.
Este es el primer videojuego de la saga Dead Space. Sí. I realment és el que empezó todo.
I sincerament és el que més por dona.
Sí.
Perquè els altres són una mica més light.
I este és el que se parece más a Alien. Pues una nave, sí. Estás a claustrofobia, te salen los tíos de cualquier túnel. Y bueno. Tras la aventura de esa crack, que sobrevive lógicamente al videojuego, viene...
Menys juga a Licker.
Viene Dead Space Salvage. Isaac, como digo, logra huir de la Ishimura en una nave... De, porque Retax no se estropea y es como Alien, que es una cápsula de salvamento.
Sí.
Ya se acaba el videojuego, tú te prendes por el espacio, igual que Alien.
Igualito.
Igualito.
Bueno, pues como decimos en Dead Space Salvage, la pesadilla volverá a ocurrir cuando un grupo de mineros independientes, conocidos como los Urracas, descubre la Ishimura por el espacio. Resulta que tú te largas, pero se queda la nave destrozada por el espacio volando. ¿Qué pasa, Caro? Que entran y se encuentran a los necromorfos. Digamos que esto es después que el videojuego.
Es troben el pastís.
Sí. Paralelamente tenemos Dead Space Aftermath, otra película de animación, que nos explica cómo el gobierno está interesado en recuperar lo que queda de la efigie roja tras los acontecimientos del videojuego y envía un grupo de expedición hacia la colonia. Tampoco la película no vale mucho, la verdad. lo más destacable de la película es que al final se dice que se encontró a Isaac Clarke en la cápsula de salvamiento, pero está totalmente loco.
No se podía saber.
Pues he hecho que un poco después se ha vuelto loco y la han cronogenizado, pues lo llevarán a Titán, que es una luna de Saturno, y lo meterán en un manicomio. También porque el gobierno quiere saber.
Has d'anar fins a Saturn perquè tanquen en un manicomi.
Perquè estan en espacio.
Està la cosa fotuda,
El manicomi més proper a Saturn.
I además que el gobierno quiere saber realmente qué sabe este señor. Porque está metido, y la Iglesia de Onología también.
Per saber si se'l carreguen o no, ¿no?
Sí. Pasan 3 años y en Titan es donde se traslada la acción. Primero tenemos Dead Space IOS y Dead Space Ignition. Ambos sirven de precuela de Dead Space 2, son dos videojuegos.
Ah, sí.
Y se nos explica cómo Titan es invadido por los necromorfos. De los dos, el más interesante es Ignition, porque IOS era un juego para móvil. Ignition, como digo, su final es el principio de Dead Space 2. Justo cuando acaba Ignition, empieza Dead Space 2. Ambos juegos simplemente sirven para conocer más trasfondo, no tiene más. Digamos que el personaje que te abre la puerta en Dead Space 2, tú estás encerrado en el manicomio. Y hay un personaje que te abre la puerta, vamos a empezar el juego.
Pues sí, ese personaje del anterior juego.
Es del Ignition. Y entonces te explica cómo él vive la invasión de Necromorfa y cómo llega hasta donde estás tú.
Y te está bien com t'has de comprar l'altre videojoc que no el tens.
Sí, y para decir, y aquí es un pequeño spoiler, que The Ignition muere nada más empezar Dead Space 2, muere ese personaje.
Oh.
Ah, sí.
Te abre la puerta y lo matan.
Es verdad, me'n recordo. També vaig intentar provar el Dead Space 2. Va ser més o menys així, però vaig durar una mica més de temps.
Bueno, en Dead Space...
25 minuts.
En sí. Dead Space 2 volvemos a ser Isaac Clarke, el cual tarda 3 años catatónico, logra escapar de manicomio, gracias a este señor de Ignition que
le abre la puerta.
¿Le abre la puerta? ¿A que muera, por hombre? Y bueno, Isaac deberá huir de la colonia espacial infestada por necromorfos. Es como el 1, pero ya es toda una colonia espacial. Es a la bestia, ya digamos. A la vez que descubre que la iglesia...
Como aliens.
Sí. Sí, realmente sí, es que es igual. A la vez que descubre que la Iglesia de la Onología esconde más de lo que parece. Paralelamente tenemos una expansión para Dead Space 2 llamada Severed, donde seremos Gabriel Weller, uno de los pocos supervivientes de la Ishimura, que también estaba en Titán. Por hombre, que se escapa de la nave, como Isaac Clarke, y también le pillaron los necromorfos.
¡Qué putada!
Vaya desgraciado.
Y bueno, entre Dead Space 2 y 3 tenemos el cómic Dead Space Liberation, y este es muy interesante. Pues este se descubre que el gobierno mundial ha creado réplicas de las efigies. Las efigies rojas eran réplicas de la negra.
Y a sobre creadas por el gobierno.
Sí.
Wow.
Y ha hecho un montón por varios planetas. Claro, la Iglesia de la Onología, que ya... de un pedestal al enterarse de esto, los acólitos dicen, esto no puede ser, que se repliquen las efigies, y empiezan a hacer atentados para llevarse las efigies, porque el gobierno no quiere. Y esto es lo que nos explica en el cómic Liberation. Y aquí el personaje, el protagonista es John Carver, un sargento que tendrá que sobrevivir a uno de los ataques terroristas de los fanáticos a la vez que descubre la verdad sobre las efigies. Y es muy importante porque este personaje es el que en la tercera parte insta a Ishar Clark a ir a destruir la efigie madre que han encontrado en otro planeta. En un planeta al lado descubren como el origen de las efigies negras.
Que almenys dius, mira, ja que hem descobert que les altres són un timo, doncs sí, almenys entonces, que la negra no ho sigui,
que va
no?
a la Tierra y dice, Ishar Clark, tú has sobrevivido dos veces, como alguien, has sobrevivido dos veces a los...
Seguro que puedes una tercera. Venga, tira.
Ayúdanos. El tío se niega. Al final,
arreando, chaval.
Al final va y se va al planeta Tau Volantis. Lo más destacable es que se puede jugar a dos jugadores el juego, y si jugamos a dos jugadores, uno es Ishar Clark y otro es John Carver, el protagonista de Ignition, perdón, de Liberation, que es el cómic que he dicho.
Qué decepción,
que ben tancat, que ben tancat.
I després, ja si queremos acabar, hay una expansión que ya acaba el juego totalmente, la saga.
Això t'anava a preguntar si estava acabada o està, no?
Sí, y es un final un poco bueno. Realmente ahí lo dejamos.
Un poco,
Claro, no reventemos ya la saga entera.
Pero bueno, si queremos jugar a Dead Space, cuando el 1, 2 y 3 nos enteramos, y todo el material adicional es para trasfondos, saber la unología, saber la iglesia... Però els tres juegos
per saber la història, sí, hem de sí. seguir els videojocs.
Sí, 1, 2 i
3. I si volem aprofunditzar, sí. còmics, pel·lícules, novel·les.
Sí, l'únic és 1, 2 i 3 i l'expansió del 3 perquè és el final autèntic.
Jo recomano la pel·lícula bona. La que
primera.
Explica, sí, a la nau dins.
Sí, Downfall. Que lo malo que tiene es que entre la pel·lícula i el videojuego hay cosas que no conectan. Dices, ¿cómo hiciste esto?
Clar.
Perquè hay eventos que tú ves en vídeos en el videojuego que es lo que ha pasado en la pel·lícula, però no és exactament igual que la pel·lícula. Dices,
clar, suposo que és un recurs narratiu, no? I després sí, però... han de fer ajustos i no acaba de...
Yeah. Bueno, està prou bé.
Sí, Dead Space està molt bé com a videojuego. Està per a sí. Play 3 i Xbox 360, està barato. Al contrari, jo el recomiendo.
Bé, sembla que aquest recurs transmèdia l'hem entès millor que l'anterior.
Sí.
Ara dirà, pues era el mismo. Va, doncs, Carlos, moltes gràcies per acostar-nos a aquest Dead Space, videojocs, novel·les, còmics i pel·lícules, todo en uno.
Un popurri,
sí. I amb aquesta passió que posa l'Iker, que també ens dona ganes de jugar. Vinga,
va,
una mica.
Jo?
20 minuts, no?
Exacte, 20 minuts i ja està.
Jo,
ja.
No, home, no.
Em comprometo a passar-me'ls, va.
Està molt bé, en sèrio.
Abans de que acabi el segle.
Abans de quan?
Abans de morir-me.
Bé, tenim temps, llavors.
Sí, un any.
Però bueno.
No, ja, estrenant l'efecte d'hòstia, així m'agrada. Així m'agrada que Roger Benet per fi hagi trobat efectes.
No sé si has sentit les notícies de com està el món, però... Portem poc de 2020 i ja veus com està el tema.
Bueno, va.
Tot molt bé. Doncs moltes gràcies, Carlos, per passar un dia més pel Quimèric.
Bona nit.
Adéu.
Elfs, nans i bruixots sopen avui escoltant Quimèric.
Les sèries del Fantàstic.
Moltes persones, quan senten aquesta música, aquesta banda sonora, ja pensen directament en Dràcula, i avui precisament ens serveix de pista, oi, Sergi Castanyer?
Bueno, una pista no, directament. És que parlarem
home,
de Dràcula.
Però no parlarem de la pel·lícula Dràcula.
No, això és important, eh? Ni cançons del llibre parlarem una miqueta perquè és l'adaptació, però és una adaptació molt lliure, o sigui que gent del que m'estigui escoltant. Bueno, no, però crec...
No tan lliure.
Anem a fer coses. O sigui, un ésser fantàstic que surt al carrer i brilla amb el sol, per mi no és un vampir. És més aviat una fada, però bueno. Per mi és el que hi ha. Comencem
bueno,
per aquí.
No va mal encaminat.
Jo crec que... Jo, és la meva teoria, no sé si me la compreu, però...
Crec que sí, eh?
Per mi
crec
és...
que te la comprem.
I si no brilla...
Home, si crema o si li fa por, doncs ja és un vampir.
És que hi ha llocs que diuen que depèn de com s'hagi fet el vampir, si és fet a través de la maldat, per això no li pot tocar el llum del sol. Però si no s'ha fet a través de la maldat, suposant que s'ha fet a través d'un pacte d'amor, després sí que pot caminar per la llum del sol.
Oh!
T'estimo!
Ara no em censures,
t'estimo, sol! No, he agafat el de Xonses per censurar-te, però de moment no.
De moment no. Doncs sí, parlem del vampir, o sigui, l'arquetípic, que quan nosaltres diem vampir, el primer que ens arriba al cap és el Dràcula. I gairebé podríem dir el Dràcula no el de Gary Oldman, sinó el Bela Lugosi o el Christopher Lee, o sigui, aquest home repentinat, amb la capa i amb ganes de sang, evidentment.
Jo des que vaig veure un documental de Vlad el Empalador és el que penso quan penso en vampirs.
Ja, ja.
Decoració de Halloween, si no.
Sí, sí, una mica, una mica.
Doncs sí, han presentat ara fins fa poc una sèrie a Netflix, que ja ho podeu veure des d'inicis d'any, sèrie produïda per la BBC i que ens porta Netflix arreu del món perquè han posat pasta. Són, a més, 3 capítols, o sigui que us ho podeu veure gairebé en 3 dies o en un dia sencer, allò amb molt de temps.
Duració?
Hora i mitja. Aquest és el problema.
Per capítol.
Per capítol.
Com Sherlock.
Quasi com una pel·lícula, eh?
Sí, sí, sí. Sí, sí. I precisament...
Aquestes públiques.
Aquestes públiques, sí, sí, sí. Doncs mira, com has dit, com Sherlock, sí, perquè els creadors són el Mark Gatiss i el Stephen Moffat, que són els creadors de Sherlock.
Ja val la
pena. I també 3 capítols per temporada.
Que bona és.
És gent de qualitat, ja.
Jo no sé si faran... Ah, per cert, que et portava una notícia. Vam parlar l'última vegada que vaig vindre de Marianne.
Sí.
No hi ha segona temporada.
Per
què?
No!
Netflix ha dit que...
No ha tingut prou èxit.
Doncs no la mirarem.
La mare que els va parir.
Van enganxar l'Iker,
I jo que me la vaig veure superil·lusionat, em va encantar.
Doncs això, notícia de fa unes setmanes. A més, me la vaig guardar per dir... M'ho guardo per la pròxima vegada que vaig al Quimeris.
Doncs és una molt mala notícia.
Sí.
És molt mala notícia.
Mala.
Ja està, no tinc res a dir.
Doncs sí, parlem d'això dels creadors de Sherlock, que són els que porten aquesta reinterpretació de Dràcula, perquè ja als primers minuts ja de la sèrie ja et diuen de la sangre es vidas, que dius, no era la sangre es vida a l'obra. Doncs ja comencen a fer-te petits canvis i al llarg de tota la sèrie o minissèrie en aquest cas veurem que no van pel mateix camí.
Però l'adaptació és a l'època moderna igual que passa amb Sherlock o no? O ho descobrirem?
Diguem que a l'inici no.
Ah, va avançant pel temps.
Això ja... Home, clar,
són immortals. Sí, sí, què més dona el temps?
Però clar, jugant amb el tema de la immortalitat i del pas del temps, com també feien al llibre i a l'adaptació de Coppola, però amb un altre estil. Llavors, està això, basat amb la sèrie, però aviso als que es vulguin estalviar a llegir el llibre, no llegiu-ho perquè és un bon llibre, però que això, que no segueix per res tota la cronologia de fets.
Perfecte.
Sí que passa una mica com el que dèiem de la Mary Shelley, no?
Quasi.
Ah,
vinga, va.
La casa encantada, coi.
Sí, 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 completament d'acord.
Amb el Hill House,
perdó,
sí.
ara.
T'has fet un alfons.
No, és que tinc en ment aquí la portada de Hill House, però no em sortia el nom. Dic que han fet això, no? Sí. Han dit, agafem aquesta essència de fons, però fem una història completament diferent.
És que, de totes maneres, els anglesos, sempre que han adaptat Dràcula, sempre han anat una miqueta per lliure. Ho dic sobretot per les pel·lis de la Hammer, precisament on treballava el Christopher Lee. Sempre, o sigui, jo recordo una entrevista amb el Francis Ford Coppola de per què va fer la pel·lícula de Dràcula, i ella va dir que ell el que volia era respectar Bram Stoker, que mai s'havia respectat, i sobretot acusava la Hammer d'anar per lliure. I aquest cop, que jo crec que podien haver fet una bona adaptació, doncs han fet el mateix, o sigui, han anat per lliure.
No, és que no la respecto.
Una de les adaptacions més, diguem, compromeses és la del canvi del Van Helsing, que és el caçador de vampirs, que se les té amb Dràcula al llarg del llibre.
Ara és Van Helsing.
No,
que és un canvi de veritat.
És un canvi de veritat, bueno. Perquè no és Abraham, sinó és la monja Agatha Van Helsing que tractarà de donar...
Així més feminista, no, el tema? No?
Sí.
Aquí s'acaba la saga familiar.
Com que...
És una monja, no tindrà descendència, en teoria.
Però és una monja que té una crisi de fe. Que això és el canvi també de dir, ostres...
I és el que farà que hi hagi descendència, eh?
Clar, perquè a més el capítol 1, que és les regles de la bèstia, que sí que respecta més el llibre perquè és l'inici on el Jonathan Baker va al castell de Dràcula i ell diu, bueno, et quedes aquí i m'alimento de tu i aprenc coses d'Anglaterra, perquè ell se'n vol anar a Anglaterra, però després van a un convent de monges, que és on es troba aquesta Agatha Van Helsing, I...
Hostia, és que una monja matant vampirs em quadra molt.
Es va fer la caça vampiros evolucionada.
Evolucionada, sí, sí.
La digievolució. Vinga, va.
I llavors, doncs, a partir d'aquí, doncs, clar, jo almenys no recordo el llibre ni a la pel·li tampoc que ell anés a casa monges a un convent.
No em sona, no.
I no, partir... em sona més al conte medieval, però...
Sí.
Dràcula o al conte de l'època gòtica de sí, la literatura que passaven aquestes coses.
Que bonic,
coses,
Dràcula entrant al monestir... Ai, al monestir, pues sí.
Sí, sí, al monestir.
I els crucifixes donant-se la volta, les parets sangrant, lo típic.
No, però a més juguen
no sé
molt
si passa amb els vampirs, no?
Amb el tema de tots aquestes pors que té Dràcula, de la llum, de per què no li pot donar la llum, de per què no es pot... quan li fa por la creu i totes aquestes coses, sí que van desgranant una miqueta i deconstruint sobretot aquesta imatge arquetípica de per què li té por a la llum del sol o per què li té por a la creu.
Encara no té la...
O sigui, anem a aprofundir amb això, no?
Sí. Aviam, no vull revelar res perquè ja serien spoilers, clar. Però sí que aprofundeix d'una mica amb aquest tema. El segon capítol seria quan ella va cap a Londres en un vaixell, que diguem que en aquest episodi dura molt poc al llibre i a les pel·lícules, però aquí dura una hora i mitja directament. I ens fa
hi ha un embús, no? Hi ha un embús per entrar a Londres.
Ensenya com es mareja, no?, en el viatge.
Gairebé, perquè juguen molt amb això de, ostres, mira que la meva nòvia doncs està ja que vomita sang. I és, bueno, serà
sí. Que... Tot molt normal.
Serà que el vaixell es mou massa el vaixell. Doncs no.
Serà això, sí.
I després el tercer... que directament és totalment...
Modern. No,
és modern, té altres coses. O sigui, realment és... No t'esperes aquest gir.
Vale. Existeix la crema solar?
Sí, existeix clar. La crema solar.
Vale. La utilitza?
Crec que no.
No, això a Blade ho fan.
A Blade sí, però...
A Blade ho pirufa. Es fot una capa de dos dits de crema solar.
I aquí s'ha acabat el problema.
Ja està. I solucions modernes.
Jo del que em queixo de la sèrie, sobretot, perquè, clar, la sèrie ha vingut i tothom està superencantat. O sigui, sí. Bueno, a totes les xarxes socials, que si seguiu a gent que els agradi comentar sèries, diu, oh, quina meravella, no sé què. I sí que és veritat que per mi els dos primers capítols són molt bons.
Els perquè... clàssics són els bons, no?
Però són clàssics, però li donen a la seva punteta, mm-hmm. com a Sherlock, que sí. Era de l'època actual, però respectaven molt el personatge. O sigui, era... Tu podies identificar Sherlock Watson. O sigui, realment sí. Però en el tercer capítol, diguem que volen aportar tantes coses que són coses que, sobre el paper, són molt interessants, però que a l'hora de traspassar la pantalla, la petita pantalla, es queden una miqueta ja fluixets.
Mm-hmm.
Oh.
Almenys la meva sensació de la tercera.
O sigui,
tercera,
tu t'esmarques una mica de... Sobretot... el fandom que diu que és una gran sèrie i dius que fluixeix al final, diguéssim.
A l'últim capítol jo vaig començar-ho amb ganes perquè era com, oh, doncs, anem a mirar. I cada minut que passava em donava més igual. I de fet, al final era com...
Bueno, vale, ja vale.
Acaba ja.
Siguiente
acaba
sèrie. Ja.
Acabem amb aquesta farsa, no?
Amb aquesta farsa, correctament, sí, sí. I jo suposo que em preguntareu a quin Dràcula s'assembla.
Sí, clar, perquè en tenim uns quants per triar, eh?
Clar, i una pregunta, sí. Abans d'entrar a quin Dràcula s'assembla. El mite del vampir sempre ha sigut el mite de el lloc que està prohibit però que et sedueix.
Clar, perquè aquest Dràcula també és molt seductor. Cosa que, per exemple, el Bela Lugosi, doncs, tenia aquest toc així molt clàssic, però era molt seductor.
No,
era
no.
Com...
Bueno, era...
Més seductor s'ha d'entrevista con el vampiro, eh?
Sí. Exactament. Home, has cobrat pit.
Hombre,
però, clar, evidentment, és això. O sigui, aquest Dràcula és un seductor. Mm. I, però alhora respecta molt als clàssics, perquè jo crec que és una mescla entre els dos clàssics, entre el Bela Lugosi i el Christopher Lee. Tot i que per mi té més de Christopher Lee, perquè té un toc molt british i sobretot...
De prendre el té, una mica.
De prendre el té. És el típic senyor amable que et diu... Mira...
Amb el dit aixecat.
Sí, sí, exactament. Totalment. I, però té l'elegància del Bela Lugosi, que el Bela Lugosi sí que no era seductor, però era una persona molt, molt elegant quan feia de Dràcula. Mm-hmm. I sí que és veritat que no té aquesta versió tan bèstia que tenia el Gary Oldman, perquè Gary Oldman, quan feia de Dràcula, sí que és veritat que tenia aquesta part tallada que era com molt visceral. Sí, sí.
L'Iker està buscant a Google imatges.
He buscat imatges i surt el Dràcula.
Em recordo el Lucifer.
Un Dràcula sexy i Mordaz llega a Netflix. Sí, sí.
Em recorda una mica l'aparença
del Lucifer. Sexy i Mordaz.
És com Lucifer, sí. De fet, jo, el tercer capítol em va recordar el que era l'argument, em recordava molt a Lucifer, de dir... Per què? Sí, sí.
Seria molt recomanable, també.
És que m'encanten les fotos. Us recomano mirar, buscar per internet Dràcula sí. I la primera que us surt.
Però clar, al Sergi no li sorprendrà perquè ja ha vist la sèrie.
Clar,
perquè...
bueno, sí, clar.
És que hi ha molta sang, això sí que ja ha vist des d'aquí.
Sí,
que...
això
és un punt a favor.
Gent aprensiva amb la sang no seria la vostra sèrie.
Si parlem de vampirs.
Clar. No, però bueno, ja, com ara veníem en Crepúsculo, que hi havia poc de sang, doncs
ja. Me'n recordo quan tallaven caps, que era molt poc creïble. Tallaven el cap i no sortia ni sang ni res. Era com... ja està.
Censurat.
Sí, sí, completament. Era tallar un tronc i apa.
Doncs bé, ens apuntem a aquesta recomanació de Dràcula.
Això sí, jo volia fer un petit apunt. Sí. Ja per acabar per lo alt. Que és que, clar, el rànquing quedaria... Per mi el primer seria Gary Oldman, perquè s'assembla més. Després Bela Lugosi i Christopher Lee. Després vindria aquest. I per últim aniria el pitjor, però alhora el millor Dràcula.
El príncipe de la tiniebla, ¿dónde va? El vampiro matador. Con tantos orejas, señor Cos. Y el rabo, vaya tal.
Home.
Dràcula.
Home.
Que és una pel·li d'aquestes de tan dolenta que és, acaba sent bona. Però és molt dolenta, eh?
I des de que va morir el Chiquito més, perquè clar, s'ha convertit de culte ja.
Sí, sí, és totalment de culte.
No sabia.
Sí, fa un parell o tres d'anys ja que va morir.
Sí.
El cas que li fotia, tu.
Doncs bé, m'agrada que hagis pogut assenyalar un Dràcula que teníem oblidat ara mateix.
Clar,
o sigui,
evidentment.
Eh?
Hi ha més, però dels que són així importants o almenys destacables, com aquest, doncs els porto per aquí. Sí, sí.
Doncs moltes gràcies, Sergi Castanyer, per passar un dia més pel Quimèric.
A vosaltres.
Que vagi bé, adéu-siau.
Adéu.
Yo quiero mucha más que no sangre. Te mataré el malvado.
Fins aquí el Quimèric d'aquesta setmana, un programa que hem dedicat sobretot a parlar de literatura, però també de productes transmèdia i de sèries. Tornem la setmana que ve amb dues entrevistes molt interessants, d'una banda amb els editors de l'editorial Cronos, pràcticament un any després que es presentessin en societat i just després que hagi publicat el seu segon llibre, Llengua Materna. Parlarem amb els seus dos responsables i d'altra banda també parlarem d'una empresa que està triomfant amb el seu pack d'escape rooms de sobretaula. No us ho perdeu perquè és molt interessant. I recordeu també que ara mateix està en marxa el Festival de Terror de Sabadell. Està fent la seva novena edició. La setmana següent tornarem fent-vos un especial precisament d'aquest certamen. Que vagi molt bé. Adéu-siau.